Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6, us donem la benvinguda, amics i amigues. Un home de gran generositat i esperit de servei, sempre disposat a treballar per la persona i a desenvolupar projectes de l'Església, més enllà de cada diòcesi. Així s'ha referit l'arcabisbe metropolità de Tarragona, Joan Planelles, al bisbe Carles Soler i Perdigó. Durant la missa exequial per l'ànima del bisbe emèrit de Girona, celebrada aquest mateix dimarts a la catedral gironina, Planelles ha elogiat sobretot el compromís de Carles Soler amb el Concili Provincial Tarraconense de l'any 1995, quan era auxiliar de Barcelona, un esdeveniment que ha marcat el treball de l'Església a Catalunya dins la necessària aplicació del Vaticà II i l'adaptació a les necessitats en els reptes del segle XXI. El bisbe Carles Soler, que va morir dissabte passat, ha estat acomiadat per bona part dels bisbes de Catalunya i per desenes de preveres i diaques, així com centenars de creients en general que han omplert la catedral de Girona. Un comiat d'esperança merescut per un home humil i de gran profunditat en el seu compromís evangèlic amb el món. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dimarts de la segona setmana d'Advent, 12 de desembre, memòria de la Mare de Déu de Guadalupe. Fem un petit cop d'ull també a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
Ja ha finalitzat el debat sobre l'amnistia al Congrés dels Diputats amb la intervenció de tots els grups parlamentaris. El PSOE ha defensat la llei d'amnistia i ha dit que és excepcional, però no inconstitucional. El portaveu socialista del Congrés ha afirmat que la pròpia Constitució neix d'una amnistia. D'altra banda, el líder popular Núñez Feijóo ha assegurat que el debat d'avui suposa la jornada més trista per la cambra des del 23F de 1981. Segons Feijóo, la proposta que portat el PSOE a la cambra baixa és una vergonya nacional i internacional. Més temes, l'alt representant per la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha demanat aquest dimarts a Israel una alternativa moral a la mort de civils a Gaza per combatre Hamas. En un debat al ple del Parlament Europeu sobre la situació al Pròxim Orient, Borrell ha insistit que ha d'haver-hi una alternativa que no sigui la mort de civils innocents després que la resposta militar israeliana a l'atac de Hamas hagi deixat ja més de 18.000 morts. L'alt representant ha lamentat que Israel està causant un nivell de destrucció sense precedents a Gaza, que ha dit no pot estar justificat per l'horror del 7 d'octubre. I el grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra compleix 25 anys realitzant uns 22.000 seguiments a víctimes de qualsevol tipus de violència, de les quals un 71% tenen mesures judicials de protecció. Els Mossos també alerten que en aquests 25 anys només el 27% de les dones mortes a mans de parelles o exparelles havien denunciat l'agressor. Els grups d'atenció a la víctima van néixer el 1998 i van ser pioners a tot l'Estat en conformar-se com un grup específic d'atenció a víctimes de violència de gènere.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que el cardenal Omella ha defensat aquest dimarts al matí pactes socials que siguin des del diàleg i sense murs o exclusions. Ha estat en protagonitzar la tribuna que organitza a Madrid Nova Economia Fòrum. Les reflexions del president de l'Episcopat Espanyol i Arcabisbe de Barcelona han tocat temes d'actualitat i fins en tres ocasions s'ha referit a Catalunya. D'altra banda, els bisbes de tot el món han rebut de la secretaria del Sínode un document de 4 pàgines amb una carta dels cardenals Mario Grech, secretari general del Sínode, i Jean-Claude Hollerich, relator general, de cara a la preparació de l'assemblea definitiva de l'octubre de l'any vinent. I el director del Secretariat de Pastoral Penitenciària de Barcelona, Josep Maria Carot, ha elogiat en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel el servei generós del voluntariat a les presons. Després del bloc informatiu entrevistarem el pessebrista i professor de la Universitat Ramon Llull, Enric Benavent, que acaba de publicar un interessant treball titulat El pessebre en 10 en 100 paraules, glossari per comprendre un art popular. I avui dimarts és dia d'Economia en Valors amb Rosario Santamaría. Serà amb nosaltres Haritz Mujica, cofundador de Plax, una empresa de jocs de taula esportius i sostenibles. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i de la Rosario Santamaría avui a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Sense distància, t'acosta a l'actualitat de l'Església.
La catedral de Girona ha acollit aquest dimarts la missa exequial pel bisbe emèrit d'aquesta diòcesi, Carles Soler i Perdigó, que va morir dissabte als 91 anys. unes 300 persones, entre elles 9 bisbes i una setantena de preveres i diaques, han volgut dir l'últim adéu a qui va governar el bisbat gironí durant 7 anys, entre el 2001 i el 2008. La cerimònia ha estat presidida per l'arcabisbe metropolità de Tarragona, Joan Planelles, i concelebrada per l'administrador diocesà Lluís Sunyer i per bona part dels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, així com per l'abat emèrit de Montserrat, Josep Maria Soler, fill de Girona, i per la resta de preveres presents. Hi han estat presents familiars, membres de la cúria diocesana i autoritats civils, entre elles l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, el president de la Diputació, Miquel Noguer, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol, i el director de Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona, Sergi Palomeres. En l'homilia, Joan Planelles ha destacat, entre altres aportacions, el gran servei del bisbe Carles Soler al Concili Provincial Tarraconense del 1995.
Esperem el Concili Tarraconense no es reduir a un problema de simple reorganització i coordinació de la pastoral. Pel Concili Provincial hi va treballar profundament. Es tractava d'aplicar la praxi concreta als rics ensenyaments del Concili Vaticà II a casa nostra. Això s'ho va creure des del primer moment i va posar tot el seu encert pel bon desenvolupament d'aquest Concili.
L'arcabisbe metropolità ha elogiat, a més, la tasca del bisbe Carles Soler a les parròquies del Pla de l'Estany un cop jubilat.
A partir d'aquest moment i fins fa ben poc temps, des de la residència sacerdotal de Banyoles, es posà al servei desinteressat de les parròquies de l'arxiprestat, en tot allò que fes falta, prestant en tot moment un servei eclesial curós i discret, fruit de la seva estimació a l'Església i del seu esperit de servei.
Joan Planelles, en la mateixa línia, ha sintetitzat la generositat del bisbe Soler i Perdigó com un exemple de compromís amb Jesucrist.
Aquest llarg nombre d'encàrrecs pastorals que va acceptar i desenvolupar en tants anys de ministeri han estat mostra de tota una vida entregada a la causa de l'Evangeli de Nostre Senyor Jesucrist, com li agradava a ell de dir. Es mostrà proper a qualsevol iniciativa que aglutinés persones, que fomentessin comunitat, que impliquessin vivències conjuntes i vida d'església.
Una processó fins a la capella de la Puríssima, on s'havia instal·lat la capella ardent, ha donat inici a la cerimònia. Després d'una pregària i l'aspersió de l'aigua beneïda, s'ha traslladat el fèretre fins al davant de l'altar major. L'administrador diocesà Lluís Sunyer ha adreçat unes paraules als assistents i ha agraït als bisbes la seva presència, especialment, segons ha dit, en moments com aquests, orfes de bisbe. També ha excusat el nunci apostòlic i el cardenal arcabisbe de Barcelona que no han pogut ser a Girona. Després ha pres la paraula Roman Walczak, primer conseller de la nunciatura apostòlica, que ha llegit unes paraules de condol en nom de la Santa Seu. Aquest dilluns, en una entrevista a Ràdio Estela, el rector de les parròquies de Banyoles, Ramon Pijuan, ha valorat molt positivament la disponibilitat del bisbe Carles Soler, sobretot quan es va jubilar de titular de la diòcesi.
Ell sempre deia que estava disposat a anar allà on fos i fer el servei que fos. I això ha estat un testimoni maco i exemplar. A més, amb una senzillesa, des de la mateixa residència, era un resident més. Mai havia destacat per res. Des de la senzillesa i des de la humilitat i bonomia amb tothom.
I d'altra banda també l'arcabisbe Joan Planelles ha destacat que en les últimes voluntats del bisbe Carles Soler, escrites l'any 2017, demanava ser acollit amorosament per la benaurada Santa Maria, Mare de Jesús i Nostra, i que sempre s'ha sentit estimat per Déu, però que es reconeixia i es confessava pecador necessitat de misericòrdia. El metropolità i president de la Tarraconense ha finalitzat l'homilia amb uns versos dels Goig a la Mare de Déu dels Àngels. Acabada la missa, s'ha donat sepultura al cos del bisbe Carles Soler al centre de la nau de la catedral de Girona, entre el presbiteri i l'orgue, just al costat de la tomba del bisbe Francesc Pardo, que va morir el 31 de març de 2022.
Sense distància. Actualitat compartida i propera.
Canviem de tema. L'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, ha protagonitzat aquest dimarts al matí la tribuna que organitza a Madrid Nova Economia Fòrum. Les reflexions han tocat temes d'actualitat i fins en tres ocasions s'ha referit a Catalunya. En la primera, parlant de l'amnistia, Omella ha remès a la nota publicada ara fa uns dies per l'Episcopat Espanyol: la trobada i la concòrdia continuen sent possibles, així es titulava. Un document en què es reiterava la preocupació de l'Església davant la situació política complexa per la polarització ideològica i la crispació social. Una segona referència del cardenal Omella ha estat en relació amb la diòcesi de Girona, que encara no té bisbe. Ha dit que espera que arribi aviat el titular d'aquest bisbat i ha demanat a la gent que no pateixi, perquè a Roma ho saben i que el procés, això sí, no és fàcil. Ha demanat en aquest sentit paciència. I novament ha tornat a sortir Catalunya quan Omella ha parlat d'una possible visita del Papa a Espanya. Segons el cardenal arcabisbe de Barcelona, una opció seria visitar Barcelona amb motiu de la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Tot i que, coneixent el Papa i veient el seu estat de salut, no és fàcil. També ha dit que ell va a les perifèries, a llocs remots, perquè posa la mirada en els més pobres i descartats de la societat. La primera part del discurs de l'arcabisbe de Barcelona ha destacat els reptes de l'Església a Espanya. El primer de tots, la secularització. El president de l'Episcopat ha recordat que preocupa aquest tema i que Déu ja no interessa, cosa que és greu. També ha dit que l'Església a Espanya veu com augmenta de manera alarmant el suïcidi de joves a Espanya. En aquest sentit, Omella ha remarcat la importància de crear ponts i no pas murs en les relacions socials i polítiques. Un altre dels reptes és el tema dels abusos sexuals per part d'alguns membres de l'Església. Entre el públic assistent, per cert, hi havia el defensor del poble, Ángel Gabilondo, que ha escoltat atentament les reflexions del cardenal. Omella ha explicat que descobrir i veure les fotos de la realitat de les víctimes és una gran tristesa i fa mal al seu dolor, al seu silenci. És per això que ha insistit que és molt important escoltar-les, aquestes víctimes, i ha parlat de la tasca que l'Església està fent en l'atenció, l'acompanyament i la reparació integral de les víctimes, sense oblidar els protocols de formació i prevenció.
Uno de los temas es escuchar, acompañar y reparar. Y que la reparación sea integral, integral. También económica. Y en esto nos hemos comprometido, también nosotros lo dijimos en la última asamblea plenaria.
Sobre l'informe de Cremades, Calvo Sotelo ha reconegut que arriba una mica tard perquè s'havia d'haver fet en un any, però ha valorat tota la feina realitzada. En aquesta línia sobre víctimes d'abusos ha dit també que el que menys importa és el nombre, tot i que és important, ja que allò que és rellevant és la persona, cada individu, i que només que hi hagués un sol cas ja valdria la pena tota la feina que s'ha fet. El cardenal Omella ha subratllat també durant aquesta tribuna de Nova Economia que un cop més la reunió recent que va tenir a Roma l'Episcopat Espanyol amb el Papa va ser no pas per parlar d'abusos, sinó de seminaris. El president de la Conferència Episcopal ha informat que el Papa els ha agraït el treball fet als seminaris i ha donat 3 anys per adaptar la formació als canvis socials que toca viure. Preguntat sobre unes paraules recents de Santiago Abascal sobre el president Pedro Sánchez, l'arcabisbe de Barcelona ha subratllat que cal aprendre a respectar-se i a conviure, ja que sempre que parlem de les persones ha de ser precisament amb respecte. Ha conclòs que els bisbes volen treballar colze a colze pel bé comú, però sense fer batalles polítiques. I en un altre moment el cardenal Omella ha felicitat l'educació concertada per la gran tasca que fa i ha demanat que no s'oblidi el propi ideari, la identitat cristiana amb la qual va néixer, amb la formació de cristians i de professionals per al bé comú. Continuen, d'altra banda, els treballs del sínode sobre la sinodalitat de cara a la sessió conclusiva de l'octubre de l'any vinent. I les esglésies estan cridades a reflexionar sobre el document de síntesi publicat a l'octubre, a promoure noves consultes i a preparar contribucions per als treballs de l'octubre de 2024. Els bisbes de tot el món han rebut en les últimes hores de la secretaria del sínode un document de 4 pàgines acompanyat d'una carta dels cardenals Mario Grech, secretari general del sínode, i Jean-Claude Hollerich, relator general. El document destaca, en primer lloc, la importància de l'experiència viscuda pels membres del sínode, alhora que recorda que el seu relat pot transmetre la riquesa d'una experiència que no hi ha cap text que pugui condensar i que, en canvi, constitueix una part irrenunciable del do rebut. Després s'explica que el procés sinodal seguirà determinades línies. Pel que fa a cadascun dels temes sorgits fins ara, el document subratlla que alguns han de ser tractats a nivell de tota l'Església i en col·laboració amb els dicasteris de la Cúria Romana, com ara l'estudi preliminar amb vistes a l'actualització del Codi de Dret Canònic de la Ratio Fundamentalis sobre la formació dels ministres ordenats o l'aprofundiment en la investigació teològica i pastoral sobre el diaconat i l'accés de les dones, precisament, al diaconat. I, d'altra banda, el papa escriu en una carta enviada els darrers dies a les persones que treballen a la Secretaria d'Afers Econòmics de la Santa Seu que tots som responsables de preservar el patrimoni per garantir els recursos necessaris i continuar així amb el camí per als qui venen al darrere nostre. El pontífex diu també que són molts els progressos realitzats i ho havia anunciat ja durant l'audiència amb el personal d'aquest organisme el 13 de novembre passat. El Sant Pare diu que mirant enrere i observant la situació actual cal veure els grans progressos que cal agrair perquè duen a terme un servei delicat i complex.
Sense distància, allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
El director del Secretariat de Pastoral Penitenciària de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Josep Maria Carot, ha elogiat aquest dimarts el servei generós del voluntariat a les presons. En una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel amb Joan Trias, el també mercedari, ha explicat que aquests servidors són de la pastoral i no només dels centres penitenciaris.
Aprofitant que no són voluntaris de presons, són voluntaris de pastoral penitenciària. La visió ja és una diferència molt important perquè són agents de pastoral. És a dir, són persones que consagren el seu temps lliure per oferir-lo gratuïtament als presos, a les famílies dels presos i també, si és el cas, a les víctimes.
En la mateixa línia, Josep Maria Carot ha comentat que el voluntariat a les presons té un plus de responsabilitat i entrega.
És una responsabilitat, no és un joc d'entreteniment, ni és tampoc una... A veure com dir-ho, perquè no és una pastoral per tranquil·litzar la consciència. És una pastoral d'oferiment i és una pastoral de consagrar-se al servei dels presos, que són els marginats més assenyalats de la societat.
El director del Secretariat de Pastoral Penitenciària de Barcelona ha recordat que la majoria d'aquests voluntaris són dones.
Sempre, en qualsevol cosa d'església, el número de dones és molt major que d'homes. Sempre, a vegades, jo crec que és fins a una tercera part més que de d'homes. I justament estem meitat, una mica més de dones, que són quasi 50 dones i quasi 40 homes. Però sempre la dona és més voluntariosa per a aquestes accions que són més humanes i també més religioses.
Precisament recuperar el volum de voluntariat anterior a la pandèmia en les obres de l'Església és, d'altra banda, un dels grans reptes, no només de la pastoral penitenciària, sinó també de Càritas i d'altres obres socials d'inspiració cristiana. El Vaticà ha dit que canònicament es pot conservar una mínima part de les cendres d'un difunt en un lloc significatiu de la seva història, segons es desprèn d'una resposta del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe a dues preguntes de l'arcabisbe de Bologna, Matteo Zuppi, sobre el tema dels creients difunts sotmesos a cremació. El cardenal Zuppi havia preguntat precisament això, si era possible conservar les cendres en llocs comuns similars als ossaris i si una petita part es podia guardar en un lloc significatiu per al difunt. El dicasteri aclareix en la seva resposta que cal mantenir una actitud de sagrat respecte cap a les cendres que no es poden dividir ni dispersar. L'Església afegeix que aquestes respostes són també pastorals per ajudar les famílies i no només canòniques. I l'ambaixador de Palestina davant la Santa Seu ha destacat el compromís del papa i ha fet una crida a l'acció global per la pau a la regió. Ha dit que el pontífex està fent que se senti la seva veu i espera, ha dit, que els líders mundials, principalment el president dels Estats Units, Joe Biden, com a home catòlic, l'escoltin de debò. Així s'ha expressat Issa Cassisier, ambaixador de Palestina a la Santa Seu, com dèiem, sobre el paper del papa en una entrevista concedida al portal nord-americà Crux, en la qual el diplomàtic palestí reivindica la necessitat que tant el mandatari nord-americà com altres dirigents europeus tinguin en compte les constants crides a la pau que ha fet el Sant Pare els darrers dos mesos.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Acaba de sortir la publicació El pessebre en 100 paraules, glossari per comprendre un art popular. Es tracta d'un recull d'un centenar de termes propis del món pessebrístic explicats de manera molt divulgativa. Ha estat el treball d'un grup de pessebristes que volen amb aquesta aportació sumar-se als nombrosos actes per commemorar els 800 anys del pessebre de Sant Francesc d'Assís, el primer a Greccio. La publicació vol ser una eina d'utilitat per als qui practiquen el pessebrisme i també per al públic en general. Es pot adquirir a la parada del Carles, a l'adreça electrònica clients@pessebres.com. La presentació oficial d'aquest treball es fa en dos actes, dels quals el segon és aquest mateix dimarts al vespre, a partir de les 7, al Museu Diocesà de Barcelona, a l'Avinguda de la Catedral. Tenim el seu coautor avui amb nosaltres, Enric Benavent, pessebrista destacat de referència, també professor de la Universitat Ramon Llull. Enric Benavent, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies. Bé, sembla que en el pessebre tot ho podem conèixer, però encara ens falta molt, encara que sembli impossible pensar-ho. Què podem descobrir en aquest llibret sobre el pessebre?
A veure, aquest llibret el que fa és intentar explicar coses molt bàsiques del pessebre, perquè ens trobem que cada vegada hi ha més desconeixement de qüestions religioses, fins i tot de qüestions religioses molt bàsiques, i després, bueno, dintre del mateix món pessebrista hi ha tota una quantitat de termes i una quantitat de argot i de vocabulari propi del pessebrisme que creiem que valia la pena explicar d'una forma senzilla, d'una forma fàcil i divulgativa, per poder arribar doncs, a tothom que li interessi aprofundir una mica en aquest art.
Sí, el pessebre certament és un art popular, com es diu. Quin moment viu actualment aquest art tan canviant, però tan que perviu tant, no?, al llarg dels segles?
Estem en un moment dolç del pessebrisme. Hi ha moltes associacions de pessebristes, hi ha molta gent que s'acosta a les associacions. Es continua fent el pessebre a les cases, tot i que potser no té la força que havia tingut en altres moments, però es continua fent. La prova és que les fires de Nadal continuen venent figuretes i complements del pessebre. Sí. Continuen veient pessebres als aparadors, a les botigues. És una tradició viva, és una tradició que està viva. Potser en alguns aspectes, per la mateixa secularització de la societat, potser ha davallat una miqueta la pràctica del pessebrisme, però per als altres, per exemple, a l'àmbit associatiu, doncs hi ha molta gent que s'acosta a les associacions, potser no amb una intencionalitat clarament religiosa o principalment religiosa, sinó més de tradició popular o més d'artesania. Però bueno, tot fa feix, no? Entre uns i els altres anem fent que el pessebrisme tingui una vida molt saludable en aquest moment.
Sí. D'aquest centenar de paraules, en destacaria algunes especialment rellevants o orientadores sobre el pessebre en aquest llibret?
No sé quina destacar. Jo potser destacaria el terme pessebrista, no? Que el definim, el definim en un sentit restringit, com aquella persona que fa pessebres, però en un sentit ampli, com aquella persona que li agrada el pessebre i que cuida el pessebre i que practica d'alguna manera alguna de les moltes vessants del pessebrisme.
Sí, sí, per tant, un pessebrista pot ser qualsevol persona que tingui el pessebre a casa, per petit que sigui, eh?
Efectivament, sí. Sí, sí.
Bé, en el llibre vostè i Carles Dresaire alerten davant del perill dels anacronismes a l'hora de comprendre i elaborar els pessebres. Quins exemples hi posaria? Perquè de vegades també passa, que posem figures que no toquen o elements que no corresponen al que podria ser un pessebre.
Bé, en principi jo no sé quins elements no corresponen al pessebre, si es posen amb intenció de formar part del pessebre, no? Hauria de ser una cosa molt estrambòtica o molt forassenyada, però en principi, quan representem el pessebre, ens estem representant a nosaltres mateixos a dintre del pessebre. Per tant, podem posar figures molt contemporànies, ens podem posar nosaltres mateixos, podem posar... Això ha sigut una cosa absolutament normal al llarg de la tradició. Va haver un moment que es van començar a posar la castanyera en el pessebre, i alguns ho trobaven, estic parlant de principis del segle XX,
sí.
I alguns ho trobaven una aberració posar la castanyera en el pessebre.
Clar.
Després, quan els pessebres començaven a tenir alguns elements urbans, doncs s'hi posava el sereno, no? El mateix capellà, el mossèn s'hi posa en el pessebre. Vull dir que...
Clar, i no hauria de... O sigui, no n'hi havia a l'època de Jesús.
Òbviament, per això, perquè és que no estem fent una representació històrica, estem fent la representació d'una presència del nen Déu enmig del món. No?
Per tant, aquests anacronismes benvinguts siguin. Vaja,
perquè al final som nosaltres mateixos que estem fent costat al nen Jesús quan neix, no? I per tant, no hi ha anacronisme aquí, perquè el nen Jesús neix cada Nadal. Cada Nadal de cada any neix Jesús. Per tant, no hi ha anacronisme aquí.
Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver-nos fet aquestes pinzellades. Es presenta, per si algú que ens escolta encara pot anar-hi a les 7 d'aquesta tarda, d'aquí a una estona, al Museu Diocesà de Barcelona, aquest llibre que es pot adquirir a l'adreça clients@pessebres.com, a la parada d'en Carles, el pessebre en 100 paraules, glossari per comprendre un art popular. N'hem parlat amb Enric Benavent. Gràcies, enhorabona per aquesta tasca que fa vostè a favor del pessebrisme i endavant.
Moltes gràcies. Des del Museu Diocesà, on estem preparant ja la presentació, que dintre de mitja hora farem.
Molt bé, doncs gairebé en directe. Adéu-siau, que vagi bé.
Gràcies, adéu-siau.
I de seguida ja Economia en Valors.
Ràdio Estel.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge a la Marató de 3CAT.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Minuts i seran 6:45. És moment de l'Economia en Valors, com cada dimarts, amb Rosario Santamaría, en aquest espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el patrocini de la Fundació La Caixa. Rosario, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Has vist? Avui vinc molt ben acompanyada.
Però explico, perquè els oients no els veien. No els veuen.
Amb dos joves que es diuen Aritz Mújica i Jordi Domínguez, que són els cofundadors de Plax. Bona tarda.
Bona tarda, tots dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com esteu?
Bé, què ens dius d'Aritz i de Jordi?
Mira, Aritz Mújica és graduat en Administració i Direcció d'Empreses per la Pompeu Fabra, amb estudis especialitzats en màrqueting per la Missouri Valley College, també en Business Expert en Administració i Gestió de Negocis Digitals per The Power Business School. I Jordi, per la seva banda, té una enginyeria en disseny industrial per l'ISABA, és semiprofessional del bàsquet i va treballar a l'empresa de Bolis Vic, que tothom coneix, no? El cas és que tots dos, l'any 2018, van fundar Plax, que és una empresa de jocs de taula esportius i sostenibles, fets de fusta i amb regles molt senzilles, que estan enfocats a nens i adolescents perquè juguin amb els seus pares, avis, germans, cosins i amb qui vulguin, perquè també, o sigui, amb gent de totes les edats, els veïns també, i amb qui ells vulguin. I com que estan en temporada de regals, he pensat, anem a fer un regal, no? Anem a parlar de regals sostenibles, sí, de regals de tota la vida, fantàstic, de joguines de tota la vida, que és el que els nens necessiten, i aquí els tenim. A més, són tenim joves emprenedors.
I tant. Doncs, Àrids o Jordi, per quina raó vau fundar Plax i d'on prové aquest nom tan original?
Bueno, sempre hem tingut la, pues, la inquietud d'emprendre i, bueno, sempre teníem idees, però mai trobàvem aquella idea que diguéssim, vale, és aquesta, no? I fins que un dia d'aquests, pues, vaig veure un joc a xarxes socials, un joc semblant al Plax que hem creat, i li vaig comentar al Jordi, mira, està guai aquest joc, el podríem comprar, el volíem comprar, de fet, no el vam trobar, i allà vam veure, pues, l'oportunitat de crear un joc similar al que havíem vist, però amb unes altres regles, més adaptat a el que tenim en ment, i a partir d'allà, pues, va començar la idea de crear unes primeres unitats per moure-les entre amics, família, coneguts, i bueno, allà va començar, i el nom de Plax ve per quan golpeses la pilota, que després jugarem,
sí,
pues, clar, tu dius, no? Plax, no?
I a Plax, sí, a partir d'aquí ja s'incula la, sí, pilota.
No volíem dir-li, pues, el típic de fingerball, o volíem ser una miqueta més originals, no?
Tenim aquí un model, un futbolí petit, és com un futbolí, vaja, amb dues porteries de plàstic, i bé, cada equip té com uns foradets on s'enganxen les figures, però són figures que, pel que dieu, es poden moure, no? O sigui, van a pressió per xutar la pilota.
Sí, a veure, Jordi, explica'ns una mica, no? Perquè, sí, veiem les figuretes, estan allà sobre de la taula, però no...
Sí, les figuretes, bueno, és un joc que està tot fet de fusta, a excepció de les porteries, que per...
Això també s'ha de dir, que és de fusta, que és sostenible.
Correcte, per problemes tècnics, doncs, havien de ser de plàstic, no de fusta. Sí. Llavors, tots aquests foradets que comentaves, tu col·loques tots els jugadors del teu equip, cada jugador a la seva part del camp col·loca tots els jugadors, i tu et dediques amb els dits a xutar la pilota, i allà on queda li toca el contrari.
Llavors, així, no torno.
Així vas avançant fins que algú rep un gol, i en aquest cas, qui rep el gol s'ha de treure un jugador.
Ah, vale.
I aquí és on hi ha una mica la part més estratègica.
Tocado y hundido, eh?
Has d'anar pensant quins jugadors treus per evolucionar la partida, defensar la porteria.
Sí, sí. Si voleu, podeu anar posant tots els, sí, jugadors, que es veu.
Sí, és molt xulo. Sí.
I llavors, qui es queda sense palets, perd. Així de fàcil.
Ah, molt bé, val, molt bé.
I teniu el Plax de futbol, i quins altres jocs teniu?
Tenim un joc de minigolf.
Ah, molt bé.
Una espècie de...
Aquest m'agrada, el minigolf.
Ha de ser apassionant, perquè ficar la pilota allà en el forat...
Sí, és
la mateixa mecànica, golpejar la pilota amb el dit i ficar-la al forat, i és com una espècie de puzzle escalèstric, on vas juntant les peces, també de fusta, i en rectes, curves, obstacles... Llavors tu et crees els circuits que tu vols, com un puzzle, i vas jugant. Com amb les regles del minigolf.
Sí, 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 sí.
I quin altre teniu? Teniu minigolf, futbol i què més?
I, bueno, de futbol tenim dues versions.
Vale.
L'actual, que és la que estem ensenyant ara, i un nou que hem fet més petit, en el qual reduïm una mica les dimensions, el preu.
Per anar de viatge.
Exacte, perfecte. I després l'últim que tenim és l'Olimplax, que és un joc que és multisports, són com unes olimpiades, en la qual tens moltes miniproves de diferents esports. Tenim bàsquet, bolos, futbol, hoquei, escalada, bueno, i a través d'unes petites cartes que et fan un repte sobre cada esport, tu vas guanyant punts superant les proves.
Aquest van cartes o aquest no té cartes?
Aquest no té cartes.
Aquest no, vale, vale.
Bé, per tant, en teniu 4 de jocs, però quina previsió de nous llançaments teniu properament?
Estem com els nens, petits. Estem,
sí, aquí
juga... van caient junts.
No, ara farem una jugada completa, però
sí.
Mentrestant, expliqueu-nos si teniu nous projectes.
Tenim idees, de fet, bueno, hi ha prototips fets, però de moment, per l'any que ve, no tenim previst llançar res, sinó que el que volem és centrar-nos en els 4 jocs que tenim, que realment hi ha molt de potencial a nivell d'internacionalització, diferents canals de venda, i a partir d'allà, pues, explotar els que tenim, i després, ja més endavant, pues, treure més jocs, perquè treure un joc per any És fotut, eh?
Això ho sí, hauria sí, de dir el Jordi, que és l'enginyer, no? Correcte. Potser, sí, sí. No? És fotut,
sí, sí. Sí, sí, sí. La part de trobar les idees i tal, pues, és un procés que m'agrada molt, però és el que diu l'Àritz. Després de trobar la idea i validar-la, la feina que hi ha darrere, sobretot siguen dos, ara ja som tres, que tenim un noi que ens ajuda amb el màrqueting, que estem molt contents, el Mateo, i, bueno, pues, és una feinada important, i llavors per això mateix ens centrarem ara en trobar noves oportunitats de negoci pels jocs que tenim actualment, que estan prou bé i agraden molt.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs bé, per tant...
A mi m'agradaria saber, sí, els veneu online? N'hi ha algun altre punt de venda que puguem comentar o només online?
Els venem a la nostra pàgina web, a Amazon també, va, i estem treballant amb distribuïdors, els quals aquests distribuïdors venen a tendes, no? Pues llavors, a Espanya pues, hi ha tendes des de la tenda o la botiga del barri fins al Toys R Us o al Corte Inglés, no? Va. Llavors, pues, per exemple, a nivell de distribuïdors estem treballant ja amb més de 15 països diferents, Japó, països àrabs, Estats Units, Canadà, Mèxic, bueno, etc. I la idea és seguir créixer.
Quins molt joves en quanta empenta, Ignasi?
Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé. Aquí doncs, estem parlant amb Haritz i Jordi, que són emprenedors, Haritz Mujica i Jordi Domínguez. I un altre objectiu també és fugir de les pantalles. Això molts pares i mares ho poden saber, pensaran els seus fills. En quin punt estem? Realment s'està tornant el joc més tradicional o creieu que pot passar això, Jordi?
És difícil. M'agradaria dir que sí, però la tendència i el que veiem una mica és que no, no? És que cada cop hi ha més hores de pantalla, el que assenyala les pantalles, no? La recompensa immediata una mica, el ser cada cop més impacients i voler les coses més ràpid. I per això la nostra proposta, pues, prové d'aquí, no? D'intentar separar una mica les pantalles i aprofitar els moments cara a cara amb familiars, amics. Ja et dic, una de les coses més importants dels nostres jocs, tots els que fem, és que els dissenyem per totes les edats. Llavors això és important perquè fills que tenen diferents edats, a vegades els hi costa trobar uns jocs en el qual es passin bé els dos, i en els nostres jocs ho troben.
Mm-hmm. Bé, em sembla que Aritz havies estat esportista, tu també,
de
oi?
Futbol, i el sí. Jordi m'ha comentat que juga a bàsquet, va jugar de manera professional, o sigui que tots dos tenen l'esport allà a les venes,
semiprofessional.
Jo ja li he pujat, jo és que pujo de categoria la gent amb una facilitat.
Molt bé, clar que sí, home, està molt bé pujar l'autoestima també. Bé, ara mostreu-nos una mica com es juga, perquè ha explicat abans en Jordi que a la pilota, tot de fusta, excepte les porteries, ja ho hem dit, la pilota s'acciona amb el dit de la mà. Suposo que no pots envair amb tota la mà el tauler, no?
Exacte, s'acaba des del punt aquest de l'àrea.
Tu estàs jugant amb els vermells ara mateix.
Exacte.
Exacte. I on queda la pilota, doncs és el torn del rival, ara em toca a mi.
Molt bé.
Ara tocaria el Jordi. Que fa una miqueta de baixada, sempre,
sí,
però bueno.
Sí. Ah, mira, hem descobert que a la taula de l'estudi fa una mica de...
Sí, sí. Ja falta el plax, eh?
Li posa fàcil a l'Aritz, em sembla.
I tot això es pot fer gol directament, no? Si xutes a porteria, mira, ara ha fet un gol.
Aritz
ha fet un gol, sí, sí. Llavors, amb el gol, perds un jugador.
Jo així selecciono aquest, que estratègicament i per experiència és el que...
Es compten els gols, no? Ara 1-0 seria, diguéssim.
Clar, amb el mateix jugador ja veus quants gols portes, perquè
exacte,
són els gols que et falten.
Això mateix.
I així segueixes jugant.
Sempre i... és el qui fa més gols, no tant els qui es queda sense jugadors, necessàriament, no?
Bueno,
de vegades coincideix.
La partida acaba quan un es queda sense jugadors.
Que clar, és el... només amb el porter.
Clar.
No, el porter inclòs, eh? Has d'eliminar el porter, també.
Ah, vale.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
I si la pilota surt fora del taulell, són dos tirs seguits pel rival, perquè no li tiris molt fort.
Això és una norma que vam afegir després de veure diverses partides de nens que sí, anaven una mica revolucionats.
En aquest cas és de sostenibilitat emocional, diguéssim,
sí,
no?
Exacte.
De passions. Bé, doncs, moltes gràcies. Ha estat un plaer conversar, sí, amb vosaltres. Ho hem de deixar ja, però Aritz Mujica i Jordi Domínguez ens han presentat aquest joc de Plax, d'aquesta empresa de jocs de taula, que esteu tirant endavant, en aquest cas el de futbol, però acompanyat de molts altres, de bàsquet, de minigolf, etc.
El bàsquet encara no ho tenen, eh? Tenen
és veritat, és el projecte,
tenen dos
multiesport.
De futbol,
sí, 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 sí,
i multiesport.
Arribarà el bàsquet amb un jugador aquí.
Amb el 25.
Estem aquí, vinga, a dir-li, eh? Al final sí, sí, ho haurà de fer per l'any que ve, eh?
Molt bé. Jordi, Aritz, fins una altra. Que vagi molt bé, bona
moltes
tarda.
Gràcies.
Moltes gràcies.
De seguida les notícies.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
I continuem l'Economia en Valors amb les notícies més destacades d'aquests dies, i és que la Unió Europea s'ha quedat a les portes de l'acord sobre les regles fiscals que s'aplicaran des del 2024, Rosario.
Portem 4 anys sense acords fiscals a Europa, amb el pacte d'estabilitat suspès per fer front a l'impacte econòmic de la Covid i de la guerra d'Ucraïna, i ara s'acosta, doncs, el moment de tornar a la disciplina pressupostària, però de moment els vells límits de dèficit i deute del 3 i el 6,60% respectivament, tan coneguts com poc realistes, es reactivaran l'1 de gener, però l'objectiu és que s'apliquin dins d'un nou marc legal que hauria de permetre sanejar els comptes sense ofegar el creixement i sense impedir als governs invertir en àrees estratègiques com la transició energètica o la defensa. I encara que l'acord és a prop i que hi ha acostament de postures entre Alemanya i França, de moment els ministres d'Economia dels 27 a Brussel·les han terminat sense cap consens.
Han fet avenços significatius, ja estan a prop, però encara els ministres d'Economia europeus s'hauran de reunir de nou de manera extraordinària per tancar un acord abans del 31 de desembre.
Mhm.
I els que sí que s'han posat d'acord són els 27, però en l'eficiència dels edificis.
Sí, primer van ser les indústries, després els cotxes i ara els edificis. La Unió Europea ha arribat a un acord per renovar la directiva sobre eficiència energètica dels edificis i ha establert nous criteris. A partir del 2030, les noves construccions hauran de ser zero emissions i el conjunt de les edificacions no ha d'aconseguir per a l'any 2050. Ho ha d'aconseguir, perdó. És una de les mesures que forma part del Pacte Verd Europeu amb què es pretén arribar a la neutralitat climàtica el 2050.
I l'acord aconseguit pel Consell de la Unió Europea, on estan representats els governs dels 27, l'Eurocambra i la Comissió Europea, també obligarà a la reducció d'un 16% en el consum d'energia dels edificis en 7 anys i que calgui entre un 20 i un 22% per al 2000... i que caigui, perdó, entre un 20 i un 22 per al 2035.
Uh-huh.
I continuem parlant d'edificis, perquè els canvis de residència fiscal en la recerca d'una tributació més avantatjosa incrementen les desigualtats perquè redueixen la capacitat redistributiva dels governs.
Segons un estudi de Matilde Muñoz, que és professora de UC Berkeley i investigadora de l'NBR, el 50% de la població amb ingressos més baixos surten perdent a la competència fiscal i sempre estarien millor en una unió federal. L'estimació de l'autora és que la pèrdua de benestar oscil·la entre un 10 i un 20% de mitjana en funció de les preferències redistributives. En canvi, els contribuents amb més poder adquisitiu i que se'n van, surten beneficiats de la competència fiscal perquè els seus impostos baixen amb la mobilitat provocada per la imposició quan els països entren en un règim de competència fiscal.
I parlant d'habitatge, el govern de la Generalitat vol ampliar la quantia i els beneficiaris de la deducció per lloguer de l'habitatge habitual, segons consta la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2024 que va enviar dijous passat al Consell de Treball Econòmic i Social.
El text de 102 pàgines contempla que la deducció màxima s'amplia dels 300 euros actuals als 500. La proposta de llei, a més, amplia el límit màxim de renda per beneficiar-se dels 20.000 euros actuals a 30.000, cosa que permetrà que més contribuents es puguin acollir. Recordem que els col·lectius que se'n poden beneficiar són els joves de fins a 32 anys, els aturats, que portin en aquesta situació més de 183 dies, els que tinguin un grau de discapacitat del 65%, o més, i els vidus de més de 65 anys.
També ha estat notícia que Renfe ha protagonitzat la primera inversió en una start-up a través de l'acceleradora Trendlab, que ha pres el 20% de capital d'Emotion Analytics, una startup especialitzada en intel·ligència artificial nascuda el 2015 a Castelldefels.
Uh-huh. El preu de l'operació és confidencial, però fons de l'operadora ferroviària expliquen que l'entrada a la companyia s'ha fet gradualment. Al març, Trendlab va prendre el 10% i aquesta setmana un altre 10%. L'operació preveu que Renfe ocupi una cadira al Consell d'Administració de l'empresa barcelonina, fundada per Alejandro Murillo, Óscar Peón i Ramon Espuga.
I finalment destaquem, no tan bones notícies aquestes, que l'empresa especialitzada en certificació digital Lleida.net prepara un expedient de regulació d'ocupació i el tancament de filials per fer front a una caiguda del negoci i canvis en el model tecnològic global que l'impacten, segons va anunciar aquest dilluns a la comunicació dels resultats remesa per BME Growth. Els primers 9 mesos del 2023 no han estat bons, doncs, per a Lleida.net i es necessita una reestructuració important. Ho hem de deixar aquí. Rosario Santamaría, moltes gràcies.
Gràcies a tu. Fins dimarts que ve.
Fins aquí l'Economia en Valors.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
I fins aquí Sense Distància. Us deixem amb les vespres de Montserrat. Si ens escolteu la repetició de les 6 del matí, de seguida el comentari de l'Evangeli del dia. També podeu escoltar Sense Distància a 2:15 del vespre i a les 12 del matí.